Vinga, va, que són 9:15. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel, ja de ple en campanya electoral per aquest dia 23 de juliol. Dilluns a la nit, evidentment, ho hem repassat a l'informatiu d'aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. No és l'única cosa que hi ha en joc en aquesta campanya electoral, però, evidentment, centrarà avui bona part de les mirades, com a mínim des d'un punt de vista mediàtic. També és veritat que des d'un punt de vista polític no hi ha hagut estalvi de crítiques a que s'acabi fent també aquest debat a dos, només a dos, en aquesta campanya electoral del 23 de juliol. Aquest matí és amb nosaltres a Ràdio Estel l'Ernest Maragall. L'Ernest Maragall és el número 2 a la llista d'Esquerra per al Senat i, per tant, torna a estar en campanya electoral. Senyor Maragall, com estem? Bon dia. I ben tornat bon dia al programa. Viu en campanya electoral. Bé, encara no ens hem recuperat de la campanya de les municipals i ja hi torna a ser.
Bueno, això més que una campanya electoral és un exercici d'afirmació democràtica que una mica ens exigeix a tots estar disponibles per al que sigui més útil en aquest moment en aquest país.
Amb l'escenari que dibuixen les enquestes globalment, sense entrar al detall, si vol, sí, després ho fem de cada partit, i amb la llarga trajectòria que té vostè, són unes eleccions diferents, aquestes?
Home, són unes eleccions que d'alguna manera ens diuen que estem en una mena de punt d'inflexió I a mi m'interessa més quasi dir que com a societat que com a majories polítiques. Una cosa són les majories polítiques, que poden canviar i poden expressar això que és tan clàssic de l'alternança democràtica. Jo crec que ara no és exactament, o no és només això. Al darrere de l'eventual alternança democràtica hi ha també un canvi de paradigmes, un canvi de, diguéssim, quasi diria de definició del que entenem per societat i per sistema democràtic.
Vostè s'imaginava unes eleccions democràtiques en les quals el que ens hi juguéssim és l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol?
Bueno, fa uns quants anys era difícil d'imaginar. Des de fa uns quants anys és cada dia menys difícil d'imaginar. Però ara comencem per dir que aquesta extrema dreta ja estava dintre dels que es presentaven simplement com a dreta. Ja eren una part. Ara han descobert que els és més útil electoralment i sociològicament fer una oferta separada. Abans estava tot dintre del Partit Popular i tot, diguéssim, per tant, feia més difícil expressar amb tanta nitidesa l'extrem al que poden arribar determinades posicions que avui representa Vox. I ara, diguéssim, sumen més si van per separat que si van junts, perquè si van junts estan obligats a moderar o a dissimular. Si van separats, com estan ara, però sumant, evidentment, o anunciant l'eventual possibilitat de suma, doncs el que fan és adreçar-se cadascú a un públic amb uns mecanismes psicològics i amb uns continguts de polítics i de llenguatge molt més explícits, molt més durs, i, per tant, molt més agosarats en termes d'enfrontament. El que ens ofereixen és la confrontació. El que ens ofereixen és que hi hagin guanyadors i perdedors socials. Que els ofereixen... De fet, si... A veure com dir-ho. Estan prometent, per una banda, desigualtat. Des del punt de vista econòmic, tant el Partit Popular com el Vox estan oferint: nosaltres augmentarem la desigualtat. Veniu amb nosaltres que augmentarem la desigualtat. Si llegíssim correctament, inclús el poc d'explícit que tenen els seus programes electorals. I per una altra banda, en canvi, volen fer tot el contrari. Ens volen igualar absolutament des del punt de vista del que són com a ciutadans. Todos españoles, todos iguales, deixareu de ser el que sou, ens prometen i ens diuen. El que ens ofereixen PP i Vox és que deixem de ser el que som.
El Partit Popular, però, té un entorn, senyor Maragall, que els equipara a vostès amb Vox. Quan se li retreu a Feijóo que pugui pactar amb Vox, diuen des d'aquest entorn del PP: bé, també ha pactat amb els extrems Pedro Sánchez. I es refereix no només a Podem, sinó també a vostès, a Esquerra. Li dol que els assimilin?
No, és que és una més de les falsedats d'aquesta... Estem acceptant que la política es converteixi en un mercat de miratges i de falsedats. Es pot dir això tranquil·lament. Afirmar que Esquerra Republicana representa un extrem, des del punt de vista... L'únic extrem que representa Esquerra Republicana és la convicció de la defensa dels interessos generals d'aquest país. Però precisament ens adrecem no a uns quants i a uns extrems, sinó que ens adrecem a la immensa majoria de la ciutadania catalana, precisament assumint el risc que significa tractar de representar els 7 milions i mig de ciutadans, o més, n'hi ha quasi 8. De manera que és absurda. L'únic extrem aquí són ells. Una cosa és que després intentin dissimular-ho a través de generalitzar falsament el concepte d'extrems.
No? Vostè estarà aquesta nit davant del televisor, pendent del cara a cara entre Sánchez i Feijóo?
No crec. No, primer perquè ja me l'imagino. I, per tant, no crec que em sorprengui ni que sigui massa interessant com a debat. Tant de bo fos interessant com a debat de contrast entre posicions polítiques, enteses com aquest necessari exercici d'accentuar el matís o la diferència d'enfoc en els terrenys del que conceben com a país, com a societat, com a desenvolupament econòmic, etc.
Com a format, però entenc que és interessant que existeixi, però no. Perquè aquests dies hi ha molt debat en si s'han de fer debats a dos només entre els qui poden, presumptament...
Si hem de fer això, llavors més valdria que canviéssim les lleis electorals i anéssim explícitament a un bipartidisme o a un sistema majoritari que permetés acostar-nos més fàcilment amb aquest tipus d'escenaris, no? Però amb el sistema electoral que tenim ara és poc acceptable o és injust, diguéssim, com a mínim, per la resta d'opcions. No?
I ja que es fa, té sentit que es facin una cadena privada? O per vostè això no és una qüestió transcendent? Diu perquè es fan una cadena privada, entre altres coses, perquè el líder d'UPP ha dit que no volia anar a la televisió pública espanyola.
Doncs aquesta sola dada ja és per si mateix explicativa d'on som, no? Jo dic que aquests dies molt sovint que el mercat ha comprat la política. I aquest escenari d'avui és un element més que ho confirma. El mercat ha comprat la política. I, per tant, doncs crea els escenaris, els entorns, que permeten que l'interès del mercat, que en aquests moments és accentuar la bilateralitat exclusiva d'un contrast entre el senyor Feijóo i el senyor Sánchez, doncs tingui tota la força i tot l'impuls que aquest mercat necessita, diguéssim. Molt bé, però llavors això està negant les arrels del sistema democràtic, no? I la possibilitat... Jo per això dic que des de Catalunya el que tenim nosaltres és la... Diguéssim, siguem l'excepció. Siguem diferents, no ens deixem arrossegar per la vulgaritat del mercat fent política d'aquesta manera. No ens deixem instal·lar en una falsa dicotomia entre Guatemala i Guatepeor. Afirmem el que som, defensem el que som, siguem el que som, i per tant exercim de catalans, exercim de ciutadans democràtics, fem explícit que hi ha una altra manera d'entendre el que vol dir el concepte de democràcia, i per tant expliquem i defensem allò que realment ens preocupa, ens interessa, ens defineix. No?
Parlem una mica d'aquestes eleccions i d'Esquerra Republicana, senyor Maragall, i de la proposta que hi fan des d'Esquerra Republicana. Vostè es mira gaire les enquestes? Li amoïnen gaire les enquestes? Diu perquè venim de les eleccions municipals que no li van anar bé el partit, i les enquestes tampoc acaben de ser amable amb Esquerra en aquestes eleccions generals.
Bueno, les enquestes també són una part d'aquest mercat, d'aquest mercat de la política, que consisteix en crear unes determinades imatges col·lectives amb determinats entorns, suposadament indiscutibles, que acaben condicionant. Són un mecanisme més de condicionament del comportament dels electors.
Creu que hi ha interès mediàtic per complicar-li la vida a Esquerra, senyor Maragall?
Hi ha interès mediàtic de cadascú de les parts, especialment de les forces econòmiques i de les forces políticament associades en aquestes forces econòmiques, per definir la contesa en uns determinats termes i, per tant, per marginar uns altres. Aquí s'estan rifant qui es queda a Catalunya, i qui està en millors condicions per exercir la funció d'amo, de controlador. I nosaltres ens pertoca precisament afirmar que no ens deixarem ni controlar ni acceptem cap amo, excepte nosaltres mateixos.
Per què l'independentisme no va... Ja no li diré que plegat, però una mica més plegat que el punt en com hi arriba, senyor Maragall. Vostè, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, després en parlarem, va passar el que va passar, però va estar parlant i molt amb Xavier Trias, tenint un acord per entrar a l'Ajuntament. És a dir, vostè va fer un esforç d'acostament amb Junts o amb Trias, ja si vol després entrem en la discussió, però aquest acord va ser possible. I va haver-hi veus que una vegada més van dir en aquestes
no,
eleccions generals...
No, només sinó que a més està reflectit amb un text que és exactament el contrari del que estem veient ara. Amb quins programes, amb quins compromisos es presenten uns i altres en aquestes eleccions? En aquell moment, efectivament, vam assolir un acord que no era només d'entès entre dues persones, que també ho era, ni tan sols d'entès entre dues forces, entre dos grups municipals, que també ho era. Era una entesa per expressar i explicitar i posar negre sobre blanc una altra manera d'entendre quines eren els reptes i quines eren les urgències i els objectius que assumien per la ciutat de Barcelona. I crec que això és el que estem obligats a fer també des del punt de vista més global, més del que entenem per Catalunya avui.
Ja, però això, en canvi, no s'ha aconseguit, senyor Maragall. És a dir, no s'ha aconseguit abans de la campanya i ara, evidentment, que estan al pam-pum electoral...
No s'ha aconseguit en l'àmbit català, vol dir.
En l'àmbit català, entre l'independentisme.
Jo crec que es tracta precisament de tornar a crear precedents útils. El nostre era un precedent manifestament útil. Hem de tenir paciència, però tanta tenacitat i determinació com paciència. I hem de tornar... Jo crec que una de les qüestions que Esquerra Republicana està assumint és precisament aquest concepte. Hem d'anar a les institucions espanyoles a representar Catalunya. I representar Catalunya vol dir fer-ho des de la unitat catalana. Fer-ho des de la concepció de que som explícitament diversos, positivament diversos, faltaria més, afortunadament diversos, amb concepcions socials i amb ideologies prèvies, etc., però que tenim un àmbit d'entesa que ens empeny i que ens obliga a exercir aquesta representació. I aquestes eleccions van d'això.
Però com se l'engresca l'electorat independentista, senyor Maragall, com se l'engresca en aquesta línia quan es troba davant d'unes eleccions on la dicotomia és o governa Pedro Sánchez amb les aliances que pugui o ve un govern amb el Partit Popular i Vox?
En primer, no acaben d'acceptar del tot aquesta dicotomia. I en segon lloc, es tracta precisament de saber que la millor manera de seguir podent defensar les nostres conviccions d'emancipació, de llibertat de país, d'independència, demanen una representació forta, una representació activa i una representació amb capacitat de condicionar o almenys d'expressar una significativa majoria de la ciutadania catalana. Perquè, altrament, doncs, l'únic que estem fent és entregant, és expressant una l'abstenció o rendició.
Aquí segurament hi ha dos elements que són diferents, entenc. No? Una és com arrencar aquesta legislatura, que això passaria per investir o Pedro Sánchez o Feijóo, i després hi ha el que és la legislatura i la feina que es pugui fer durant la legislatura. El votant d'Esquerra ha de saber que votar Esquerra implica d'entrada segur votar sí a la investidura de Pedro Sánchez, i després ja parlarem de quin és el preu de la legislatura.
Significa
no?
que hi ha la possibilitat de que Catalunya tingui una veu que la representi amb la força suficient com per condicionar, com per afegir, com per crear condicions noves que permetin l'avenç des del punt de vista del projecte de país. Ara sí, és evident que no estem en un moment com estàvem a l'octubre del 2017. No? Ara no estem en un pic, sinó que estem tornant a pujar una muntanya. No? Estem fent un determinat procés de recuperació de forces i d'empenta. I, per tant, hem d'entendre d'una altra manera la gestió del temps polític. I hem de saber que no es tracta només d'aconseguir què passarà la setmana que ve o el mes que ve, sinó es tracta de saber què som, com seguim expressant el que som i com seguim mantenint viu el que volem ser. I això passa per tenir aquesta força de representació i el concepte de representació democràtica em sembla molt important en aquests moments. Davant d'aquestes forces espanyoles que el que volen és exactament el contrari. El que volen és anorrear-nos. De diferents maneres, amb diferents intensitats i amb diferents graus d'agressivitat, però no amb gaire diferents objectius finals. Estan fent, i per això dic, ells estan, uns i altres, oferint diverses modalitats de reconquista espanyola. Però, en canvi... I nosaltres hem d'oferir una immensa capacitat conjunta de reconstrucció catalana. I d'això es tracta, i de fer-ho afirmativament. De fer-ho posant sobre la taula quines són les exigències d'aquesta ciutadania nostra, com defensarem els reptes del benestar col·lectiu, que és el que està en joc, també. Perquè aquest estat, el que és molt evident que intenta fer, és també afablir-nos en aquest terreny. Ens vol afablir com a aspirants a la independència en la medida en què ens vol afablir també com a govern capaç de construir aquest país. I hem de construir aquest país al mateix temps que guanyem la independència.
En aquest sentit, Esquerra se la juga en aquestes eleccions, senyor Maragall? És a dir, Esquerra té un govern ara que està en una situació complicada al Parlament de Catalunya per la debilitat parlamentària. Esquerra li van anar malament les eleccions municipals amb aquests 300.000 vots que... o no van anar a votar, o es van quedar a casa, o van voltar... Podem discutir-ho de moltes maneres, però la realitat dels números és aquesta, i les enquestes, jo li deia abans, que no li pinten bons auguris a Esquerra en aquestes eleccions, comparat amb el resultat de les darreres eleccions.
Sí, però afortunadament Esquerra és molt més que un moment o que unes eleccions o que una dificultat concreta o uns resultats pitjors o millors. Hi ha més que demostrada una resiliència i una capacitat d'expressar força organitzativa i d'expressar fidelitat a unes conviccions. De manera que no és això que ens ha... El que ens ha de preocupar és Catalunya, no un partit o un altre partit. El que ens ha de preocupar és com aquesta societat nostra manté, aguanta, resisteix una determinada agressió, una determinada ofensiva, una determinada expressió en termes molt tangibles del que vol dir reconquista. I per tant, enfront d'aquesta reconquista nosaltres hem d'afegir afirmació pròpia, hem d'afegir força col·lectiva, hem d'afegir projecció, hem d'afegir objectius concrets de millora de la nostra educació, de millora de la nostra salut, de millora de les nostres polítiques d'habitatge. I això, tot això també exigeix un grau d'unitat catalana de fons, enllà de les possibilitats d'aplicar ideologies diverses, que està molt bé que les tinguem, perquè som un país ric, divers i complex. Però també tenim prous urgències i prous exigències com per no veure-les o no reaccionar adequadament.
Estem parlant amb l'Ernest Maragall d'aquestes eleccions del dia 23 de juliol. Estem immersos en aquesta campanya electoral. Senyor Maragall, vostè es presenta com a número 2 de les llistes d'Esquerra per anar al Senat, per ser senador.
Sí, el Senat, les eleccions del Senat, el de menys són els números, perquè són uns paperets que... un sistema electoral que permet triar noms,
persona,
no números. Sí. No es tracta de dir que m'agrada més el número 1 que el número 2, sinó que es tracta de que cadascú pugui optar, inclús pot optar entre formacions polítiques diferenciades. Tria persones. El que passa que és obvi que hi ha una inèrcia també natural i positiva, democràtica, de que els ciutadans voten un partit polític pel Congrés, una llista de partit, i doncs, per tant, tenien els noms d'aquesta... molt probablement d'aquesta mateixa llista per al Senat.
Li volia fer dues preguntes en relació amb això, una a nivell personal i una altra a nivell partit. A vostè li agradaria ser senador per fer què?
Doncs miri, a mi mateix per fer de regidor de Barcelona al Senat. D'alguna manera, perquè ja que no ens han deixat, aquest mercat ha comprat Barcelona, això que li deia abans.
Sí.
No han guanyat, però han comprat l'Ajuntament de Barcelona, que és una peça capdalt dintre de la nostra societat i del nostre país, i per això ho han fet. Però és massa important per deixar que governéssim el senyor Trias i el mateix conjuntament, no? De manera que el que es tracta és el que no ha sigut possible a Barcelona, d'alguna manera també fer-ho present i fer-ho explícit amb una veu tan clara i tan forta com siguin capaços, allà d'on surt, de fet, la mateixa diguéssim, operació que ens ha comprat. Oi que el vot que va guanyar a Barcelona és l'expressió pura i dura del 155. A més, és una decisió presa precisament a Madrid. Doncs molt bé, doncs nosaltres anem a la cova del 155 i dir-los, aquí estem, no ens callareu, no podreu amb nosaltres, nosaltres seguim, nosaltres estem per sobre d'una eventual circumstància provisional, diguem-ne, d'ocupació de la institució, com acabeu de fer, però hi tornarem, la recuperarem i serem el que som.
Per tant, entenc per les seves paraules que la seva intenció, si surt escollit senador, és durant aquesta legislatura ser alhora senador i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, compatibilitzant tots dos càrrecs al llarg de la legislatura.
Primer, no, com es diu això, no venem la pell abans de guanyar-la.
Però és un plantejament
que
vostè personalment se'l deuria fer, senyor Maragall, quan algú del partit ve i
li diu
sigui vostè senador.
Efectivament, això forma part de l'expectativa natural, no? Però primer el que hem de fer és guanyar-nos el dret, guanyar-nos el dret d'haver de respondre...
Però vostè s'hi veu fent totes dues coses alhora?
Sí, n'hi ha molts que ho fan, no és un problema, no és una condició exclusivament personal. El Parlament de Catalunya i també el Congrés i el Senat hi ha molts, no només regidors, hi ha alcaldes, hi ha representants
democràtics. Sí, no, i tant.
De manera que el problema no és aquest, en tot cas temps tindrem per plantejar-nos quina és la millor manera de respondre a l'interès general i al que els ciutadans esperen de la representació, on exerceixo i com exerceixo millor aquest concepte de representació democràtica als ciutadans. Com ho faig millor, què és més útil per la ciutadania.
Per tant, vostè no descarta en un moment determinat, per exemple, deixar l'Ajuntament i quedar-se només com a senador o a l'inversa?
I a mi sap que això ara és purament especular. El que hem de fer ara és actuar en defensa del país.
Home, especular del tot, no, senyor Maragall, que vostè m'ha dit, i té tota la raó, que la llista del Senat es vota en persones. Per tant, qui posi la creu en vostè, posa la creu en vostè.
La posa a mi, per tant, jo agafo un compromís amb aquest ciutadà que m'ha posat la creu en mi, sí, efectivament. I per això dic que és especular en el sentit que no puc ara avançar quina serà la situació. Veiem els resultats, veiem veiem quina és i veiem quins són els resultats generals i quina és la utilitat de cada una de les decisions possibles. No? De manera que no... Jo estic molt tranquil en aquest sentit. Jo el primer que haig de fer ara és anar totes per representar el nostre país i la nostra organització, Esquerra Republicana, en aquest moment, per obtenir els millors resultats possibles. A partir d'aquí veurem quins són els objectius polítics de país que es presenten, quina és la situació global, quines majories... Si és més útil o no aguantar aquesta veu que li dic en defensa del que som i aquesta expressió d'excepcionalitat que representa Catalunya aquest país. Si tinguem uns resultats excepcionals de Catalunya, excepcionals en el sentit de diferents, siguem nosaltres mateixos, siguem Catalunya, i a partir d'aquí doncs veurem com es present millor aquesta diferència i aquesta excepcionalitat al Congrés i al Senat.
Vostè parlava ara fa una estona del que va passar finalment amb l'acord que ha fet l'alcalde de la ciutat de Barcelona, en Jaume Collboni. En aquesta campanya electoral, el que passarà aquesta setmana és que s'ha de conformar la Diputació de Barcelona.
Sí.
I ara mateix el que pugui passar a la Diputació de Barcelona continua estant en l'aire. És a dir, pot tornar a passar el mateix que va passar a l'Ajuntament de Barcelona?
Pot passar el mateix o quelcom de molt similar, sí, efectivament. Mm.
Vostè creu que passarà el mateix? Que és a dir, el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, vostè creu que marca el camí aquesta setmana?
A mi em sembla que del que hauríem d'estar parlant és de com el precedent útil que abans deien que havíem tractat de posar en peu a l'Ajuntament de Barcelona per un acord amb el grup de Tries per Barcelona i Esquerra Republicana, doncs tingués una traducció útil i una traducció equiparable a una institució com la Diputació de Barcelona. Yes. Em sembla que això seria el natural. No sé si té totes les possibilitats o algunes possibilitats que això succeeixi.
Bueno, numèricament alguna hi és.
Doncs si les té numèricament, vol dir que depèn només de la voluntat política d'unes determinades organitzacions. Jo crec que Esquerra Republicana ja està perfectament predisposada a favor en aquest terreny.
Sí,
doncs altres han de dir la seva també.
Però tot i que sigui campanya electoral, vostè s'imagina, per exemple, el Partit Popular entrant a validar l'acord que han anunciat els socialistes i els comuns?
És que no cal imaginar-ho. Acabem de constatar que això passa, no? El que ha passat.
Passa que no estàvem en campanya electoral. I quan va passar, tècnicament s'havia acabat la campanya electoral i encara no havia començat una altra.
I això fa gaire diferència. Això són fets, això són dades. Qui ha de respondre d'això, primer que ningú, són els comuns, que són el valor afegit decisiu en aquella decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè que el PSC i el PP ho expressessin, si ho van anunciar, si ho van proclamar, ens vam fer un tip d'escoltar ministres socialistes demanant, si us plau, al PP ajudi'ns a fer impossible que hi hagi un alcalde sobiranista, etc. Que això estava... I el PP dient que sí, que encantats de la vida, que farien tot el possible. Tot això estava escrit i estava previst, però no sumaven. I, per tant, el que era més difícil d'imaginar i d'acceptar és que els comuns hi hagin afegit la seva pròpia responsabilitat en aquesta operació. Però ho van fer. I si ho van fer una vegada, no crec que els deturi massa el fet de que ara estiguem o no estiguem en campanya electoral. Però, bueno, veurem els esdeveniments. No?
En aquesta campanya electoral, ara vostè ja ha fet referència als comuns, hem vist, vaja, alguns retrets creuats entre Gabriel Rufián i l'Aina Vidal, la candidata de Sumar. Ara vostè parlava del que va passar a l'Ajuntament de Barcelona. Vostè, des del 28 de maig fins avui, ha tingut ocasió de reunir-se amb Ada Colau o de parlar amb Ada Colau un cop ja investit Jaume Collboni alcalde?
Des del 28 de maig, sí. Des del 17 de juny, no.
Des del 17 de juny, no.
I ara podríem estar amb una descripció detalladíssima dels contactes i dels continguts de tot el que va succeir entre el 28 de maig i el 17 de juny. Però em temo que necessitaríem una estona que no crec que sigui
compatible. La va decebre personalment, Ada Colau? El va decebre personalment?
Mira, no és un problema de decepcions personals. Aquí, en aquest tren jo ja, diguem que ja estava preparat.
I políticament?
Ja venia decebut. De...
Políticament? Perquè d'unes setmanes ençà
recordi que veníem el del 19.
Sí, no, per això.
Per tant, no hi havia massa lloc a la decepció. Hi havia, en tot cas, lloc per la repetició, com va succeir, efectivament. Què deia, perdó?
No, li deia que una, jo crec que una cosa simptomàtica que està passant darrerament és que es detecta una certa agror entre Esquerra i els comuns. Ja sé que ha dit d'aquesta manera els partits són una cosa molt etèria, senyor Maragall, però segur que m'entén.
A veure, jo crec que estem en un... Al principi de tot de la conversa hem esmentat que estem en un punt d'inflexió de país, no? I amb uns riscos determinats molt evidents. I a mi em sembla que les esquerres en conjunt ens hem de fer algunes preguntes a nosaltres mateixos, tant pel que fem cadascú com pel que fem o no sabem fer plegats, no? I és obvi que en aquesta situació d'onada conservadora que es manifesta tan brutalment en el conjunt de l'Estat i amb unes determinades particularitats aquí a Catalunya, doncs aquí hi ha una responsabilitat compartida, si vostè vol. Jo no estic de que ara... A veure qui és més llest en expressar un retret a l'altre. A mi em sembla que és evident que la política que han fet els comuns a l'Ajuntament de Barcelona en els últims 8 anys té en part una responsabilitat, una contribució activa al que podríem dir-ne el fracàs de les polítiques d'esquerra aplicades a una gran ciutat, a una gran capital com és Barcelona. I això és una dada, diguéssim, no és una opinió. Ara, d'aquí a quedar-nos instal·lats en el greuge o en el retret, doncs em sembla que hi ha una distància. Per tant, hauríem d'estar disposats a revisar, a aprendre, a corregir i a comprometre i a fer explícites, com nosaltres hem intentat, no dic que ho haguem fet tot bé ni que ho haguem aconseguit definitivament, però hem intentat posar sobre la taula una expressió de política progressista clarament diferenciada de la que havien adoptat els comuns en aquests anys i clarament coherent